Molt bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa temàtic de Ràdio Sabadell que cada setmana, cada dimecres i dijous, us parla de les novetats teatrals que es preparen i es presenten a les nostres sales i espais d'exhibició, públics i privats. Us informem de tot allò que estan cuinant els principals grups, entitats i col·lectius sabadellencs, però també de tot l'univers teatral que tenim més enllà de la ciutat i que també us pot interessar. També des d'aquest programa conversem amb personalitats que treballen en l'àmbit escènic i que són de casa nostra, copsem l'opinió del públic sortint dels espectacles, us fem diverses recomanacions teatrals de la capital, comentem la cartellera dels cinemes, parlem de teatre musical i xerrem de la història del teatre local. Tot plegat no seria possible sense la feina d'un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Carles Blanco, Eli Xaviquero, la veu del programa, en Francesc Asens, els nostres tècnics, Antoni González, en Jan Casamitjana i en Guillem Palau, i qui us parla avui com a presentador, Marcel Castillejo. A Sabadell són temps farcits d'actes, espectacles i tot tipus d'activitats teatrals que impliquen un munt de persones, músics, ballarins, actrius, directores, tècniques, vestuaristes, coordinadores. Tot aquest bullici de teatre, música i dansa no seria possible sense el compromís i el talent indiscutible de tantes i tantes persones i col·lectius. Persones de l'àmbit amateur i de l'àmbit professional, d'ambdós mons, darrerament s'han anat mesclant, s'han aglutinat i han sumat esforços per tirar endavant grans i noves propostes culturals que no formen part de cap programació amateur sense ànim de lucre. I heus aquí el dilema. Cobrar o no cobrar? Aquesta és la qüestió. Totes les persones que aporten en aquests projectes i que hi dediquen temps, esforç i talent haurien de tenir la seva remuneració o la seva compensació. Tothom qui col·labora hauria de poder rebre alguna cosa a canvi si totes aquestes propostes culturals produeixen un cert guany o se'n treu un cert benefici econòmic? O potser només han de cobrar els professionals? Qui ha de cobrar? I anant una mica més enllà, què és ser professional? Quan s'és professional? Quan no? Hi ha un bon garbuix a Sabadell a hores d'ara sobre què determina que una persona col·laboradora o que participa en un projecte cobri o deixi de cobrar, sobretot perquè sovint no hi ha tanta diferència entre allò que poden aportar els considerats professionals i el sector anomenat amateur, a qui sempre s'acaba recorrent per falta de pressupost, fiabilitat o per sortir del pas. L'administració no ho acaba de tenir clar, les companyies sabadellenques tampoc, hi ha dubtes, el debat és ben viu. Qui ha de cobrar s'ha de ser taxatiu i que cobri tothom o que no cobri ningú. No sembla gaire acceptat o produeix certa incomoditat que d'un projecte uns quants se'n lucrin i uns altres no, si tothom hi ha posat el seu granet de sorra, oi? Músics que cobren i actors que no, per exemple. Per què el sector del teatre s'auto-menysprea, es menys té? En canvi, en l'àmbit musical tot està molt més regulat i establert. Què estem fent malament? L'àmbit del teatre s'ha d'armar i s'ha de reivindicar. L'actor, l'actriu, el director, la directora, el cantant, la cantant, el regidor, la regidora han de cobrar. I potser no es pot confiar sempre en la bondat, la motivació i la passió de la gent amateur que, sense voler-ho o sense adonar-se'n, fan tasques que tot arreu i a ulls del món serien tasques remunerades. S'ha de posar ordre aquest cacau, s'han de fixar condicions i procurar que tothom estigui content. No és una feina fàcil. Ara aquests debats ja no només són cosa dels muntatges de l'enyorat Teatre del Sol, sinó que van sorgint en més ocasions a la ciutat. Doncs parlem-ne, discutim-ho i dibuixem un panorama on totes les feines professionals siguin considerades el que són, feines professionals. Potser l'era de pagar amb il·lusió, visibilitat, renom i espècies queda enrere, sobretot quan no hi ha una entitat teatral sense ànim de lucre al darrere. Comencem el programa 279. Som-hi!
Amunt al Taló.
Al programa d'avui farem un cop d'ull a la cartellera local amb la Júlia Stals, obrirem les agendes i anotarem les propostes que més ens interessin. Avui parlarem també de La Desespera, que representarà Cal Estruc el dissabte dia 16, un espectacle que ens parla de la deshumanització de l'administració i de la burocràcia. La companyia de dansa El Desvío ens plantejarà a través del moviment diverses situacions on l'individu no és atès correctament, on l'administració no respon, on la comunicació no és possible i on les reclamacions no seran escoltades. Amb en Jaume Pont, a la secció Entre Talers i Talons, rememorarem dues cèlebres orquestres nascudes a Sabadell durant el segle XIX, els Moixins i els Fatxendes, uns conjunts que van fer concerts en ballades i festes majors, van tocar sardanes, però també van participar en grans espectacles operístics i van anar-se adaptant en el temps incorporant el jazz, el cabaret i la música moderna del segle XX. Presenciarem un nou duel de musicals amb els germans Quero. Avui l'Eli i el Xavi ens parlaran de musicals amb grans personatges femenins principals i empoderats amb motiu del Dia de la Dona. I acabarem amb Teatre de Franc. L'Elvira Franc ens portarà un parell de recomanacions de Barcelona com cada setmana.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Estimades radioients, obriu agendes perquè és moment de fer un cop d'ull a la cartellera local amb la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre, Marcel. Anem bé, amb teatre...
La cartellera també, la tenim bé.
La tenim bé, a més aquesta setmana que hi ha un acte molt important, Cap Butaca Buida. Assistiu al teatre, si us plau.
Ara justament hem parlat amb l'apuntador, amb en Pol Joera.
I tant, doncs comencem al Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell Cop de Rock divendres i dissabte a 9:45 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Fins al 14 d'abril, però s'estan acabant les entrades, eh? Està sent un exitàs. Per tant, omplim la platea del Sant Vicenç, també.
Ens hem d'afanyar.
I afanyem-nos.
Va, més propostes.
Seguim a la Faràndula, que estrenen... segueix en cartell, perquè van estrenar aquest passat cap de setmana, Alexandra la Pirata, aquest dissabte a les 6 de la tarda, i diumenge compta amb dues sessions, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Últim cap de setmana.
Exacte. Tres noves funcions d'aquesta proposta infantil de joventut de la Faràndula. I què més podrem anar a veure?
A l'Alternativa representaran West Side Story dissabte a les 9 de la nit.
Molt bé.
Última funció.
Hi ha res més?
Sí, acabem a l'Espai Àgora, que presenten The Young Ones, un homenatge als Shadows, aquest dissabte a les 8 del vespre. I també oferiran un espectacle intimista i vell endinsat en l'obra de la poeta Anna Dodes i Noguer, diumenge a les 8 del vespre.
Molt bé. A més, hem de sumar a totes aquestes propostes una sèrie d'espectacles, de peces de dansa, dins el marc del Festival de Dansa Metropolitana, que també se celebra, entre moltes altres ciutats, aquí a Sabadell aquests
sí,
dies.
Tenim ofertes de tot tipus, més així, més de concentrar-se, no?, d'aquesta poeta, per exemple, també tenim musicals, de dansa, tenim de tot, per
sí,
tant.
Sí, sí, a més, alguns d'aquests espectacles de dansa que tenim programats per part de l'Ajuntament de Sabadell són gratuïts, vull dir que s'ha de buscar on es fan, alguns a l'aire lliure, alguns en sala, buscar-los bé i, si ens interessa, anar-hi.
Estigueu atents i, si no... Recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats disponible a iOS i Android i també a la web de Sabadell Cultura, i és tot.
Potser sí que aquesta setmana haurem de buscar ben bé on anem, perquè no es pot ser tot arreu. Doncs gràcies, Júlia.
Seguirem a vosaltres.
Atentes a aquestes propostes locals programades. Continuem amb el programa.
Bona setmana.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'apuntador.
Avui ens visita el nostre apuntador, en Pol Joera, i això significa que tenim una notícia important de l'àmbit cultural, de l'àmbit teatral, que hem de comentar. Pol, bon vespre, com estàs?
Bon vespre, Marcel. Jo molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé. Va, quina notícia ens portes?
Va, el proper 16 de març els teatres a tot Catalunya s'ompliran en un esdeveniment sense precedents per homenatjar les arts escèniques com mai abans s'ha fet, Marcel. Des de l'iniciativa Cap Butaca Buida s'anima a tothom a participar d'aquest homenatge en format de sold out massiu a tots els teatres, seguint tres passos molt senzills. Primer pas, escolliu la vostra butaca. Segon pas, seieu-hi. I tercer pas, deixeu-vos captivar per l'espectacle. Cap Butaca Buida neix amb l'objectiu de convertir Catalunya en la capital mundial de les arts escèniques, comptant amb la participació de la societat civil, és a dir, de vosaltres i nosaltres. El repte que es proposen i que ens proposen és el següent: omplir totes les butaques dels teatres de Catalunya el proper dissabte, dia 16 de març del 2024. Un esdeveniment que actualment no té precedents, com ja hem dit, no mai s'havia fet, i que vol actuar així com a precedent pels pròxims anys, establint així un dia, establint la primera diada del Teatre de Catalunya.
Això és una gran notícia, no? Marcar... Que
marcar
hi hagi
història.
Una diada, que cada març hi hagi una diada del teatre, que s'omplin tots els teatres que s'hi han adherit, no?
Efectivament. Efectivament, sí, és crear, no?, un precedent, com dèiem. Una iniciativa impulsada per Edetca, Time Out, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. També aquesta iniciativa té el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. La nostra ciutat, Marcel, aquest dissabte dia 16, aquest dia, no?, que es vol instaurar com la primera diada del Teatre de Catalunya, hi trobarem, per una banda, això des de l'Ajuntament s'hi han adherit, en aquesta proposta trobarem Alexandra la Pirata a la Joventut de la Faràndula.
Sí, al Teatre de la Faràndula.
Exacte. I, per altra banda, a l'Estruc hi trobarem Desesperats.
La Desespera,
perdó,
que és l'espectacle
sí,
del col·lectiu El Desvio que comentarem, de fet, en el programa d'aquesta setmana. Doncs, déu-n'hi-do, Pol, un repte majúscul que ha necessitat de l'acord, no?, ara ho comentaves, de moltes administracions, de moltes sales d'exhibició. Digues.
Re, anava d'apuntar-te que sí que... que és important veure quina resposta ja està tenint el públic, perquè fa temps que s'està fent difusió per xarxes, els mitjans últimament, recentment, també li han donat doncs certa veu, i per tant ja actualment podem dir que hi ha més de 35.300 butaques venudes.
Molt bé.
Vull dir, la proposta d'omplir les platees, fer aquest sold-out general a Catalunya, va bé, de moment.
I si no s'omplen del tot, també serà una gran notícia, no?, que hi hagi aquell dia una massiva afluència de públic a les sales. Molt bé.
Això és tot, Marcel. Qualsevol dubte, afegeixo informació per si algú d'última hora vol omplir la seva butaca aquest dissabte.
Compreu.
Hi ha la pàgina web de Cap Butaca Buida, on hi podeu trobar doncs tota la programació que hi haurà aquest dissabte, classificada per municipis, per categories teatrals i per gèneres.
Molt bé, doncs hi anirem, la buscarem, aquesta pàgina. Moltes gràcies, Pol, per aquest punt. Anotem aquesta data, dissabte d'aquesta setmana, dissabte dia 16 de març. I tothom a omplir, per favor, tots els teatres,
tothom,
els sabadellencs i els de més enllà. Moltes gràcies, Pol. Bon vespre.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
El Desvio és un col·lectiu nascut a Barcelona que té per objectiu investigar i desenvolupar projectes de dansa que siguin també una eina per a la reflexió, l'anàlisi i la denúncia social. Aquest dissabte, dia 16 de març, a les 8 del vespre, a Cal Estruc, El Desvio arriba a Sabadell en el marc del Festival de Dansa Metropolitana i ens presentaran un espectacle de dansa que han anomenat La Desespera. La Desespera ens parla de l'absurditat i la duresa de les estructures burocràtiques, dels defectes i de la contundència de vegades d'un sistema administratiu que molt sovint resulta inhumà i que en lloc d'ajudar ens perjudica o ens posa les coses encara més difícils. Els individus no som capaços moltes vegades de lidiar amb aquestes estructures i això ens provoca un sentiment d'impotència i de resignació que segur que moltes de vosaltres haureu experimentat. La desespera és un laberint sense sortida on només trobarem apatia i desesperació, una carrera d'obstacles on la meta és d'allò més llunyana. Línies ocupades, cançons infinites, veus sense rostre, màquines amb qui no ens podem entendre, segons, minuts i hores que generen una gran frustració. Per parlar-ne una mica més d'aquesta proposta que ens ha semblat tan interessant, tenim avui al programa via telefònica la Sílvia Cepero, una de les integrants del col·lectiu El Desvio. Bon vespre, Sílvia, gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Moltes gràcies a vosaltres.
A veure, explica'm una mica qui sou en aquest col·lectiu, no? Com va sorgir El Desvio i com és que acordeu posar-vos aquest nom, a què fa referència?
Sí, tal qual. Nosaltres som tres integrants que estem des de l'inici, diem, que fem d'intèrprets i coreògrafes, que és la Claudia Autzinger, que ella ve d'Àustria, de Viena, la Iris Claramunt i jo, que sóc la Sílvia Cepero, que som, la Iris i jo som d'aquí, som catalanes. I la veritat que el nom va ser, el vam escollir molt a consciència perquè les tres veníem d'altres trajectòries, o sigui, sempre la dansa havia estat present i portem ja un temps dins la dansa a nivell professional, però també veníem d'altres trajectòries, des de l'urbanisme, el disseny, el cine, el món social, i finalment les tres van fer aquest desvio juntes a apostar fort per aquesta companyia i amb la nostra primera creació com a companyia, que és La Desespera. I a banda d'estar nosaltres tres, també comptem amb Delia Rojo, que és la nostra companya de so, que ens fa tot el disseny de so, i Álvaro Castillo, que és el nostre tècnic i disseny de llums. I bueno, som aquestes.
Clar, sou un col·lectiu format per tres dones, em deies ara. Entenc que això serà molt important, no?, que intentareu sempre enfocar els temes que investigueu des de la perspectiva de gènere.
Sí, o sigui, nosaltres ens considerem... Bueno, ara, al final, abanderar sempre és difícil, però estem molt alineades amb el feminisme i sí que tenim, o ens agrada treballar, tenim molta consciència i mirada de gènere i estar de manera transversal. I a vegades ho intentem remarcar també, que no només és a l'hora de crear, que sí, i en el resultat, que busquem que es materialitzi i sigui visible aquesta perspectiva i mirada, sinó també durant el procés. Intentem que hi hagi un equilibri entre el procés, les persones, espais on puguem revisar rols, les cures...
I, a més de ser les intèrprets d'aquesta peça o d'aquest espectacle, també sou les creadores de La Desespera. Com treballeu quan teniu aquest doble rol, no?, de creadores i d'intèrprets? És interessant poder crear per després interpretar?
Totalment. Aquest és un temazo i ha estat superpresent i ha determinat moltíssim els tempos i la diversitat que reflexa la desespera, perquè realment intentem ser les tres que ens anem aturant, revisant i creant aquest llenguatge. Nosaltres al final vam partir d'aquesta experiència quotidiana de la desesperació que ens generaven diferents processos burocràtics i això ho vam traslladar a una proposta escènica i hem anat desenvolupant un llenguatge entre les tres. I això passa per provar, revisar, sortir una i mirar de fora, sortir una altra i molta, també molt diàleg, molta conversa. I al final sí, és un doble rol que no sempre és fàcil, però molt interessant i ens agrada molt també aquesta autogestió i aquest doble rol. Molt interessant.
Clar, una creació més a més col·legiada, no? A sis mans, que això també és un altre tema, no?
Sí, sí, tal qual. A vegades diem, ostres, bueno, l'efectivitat no... O sigui, a moments sí, i les tres encaixem i anem, i ho veiem, i ens quadra, i d'altres moments que ens enroquem una mica de no, bueno, no, perquè també som com molt... Bueno, hem estat com bastant curoses, i al final sí, és un procés llarg.
Per què vau decidir escollir aquest tema, no?, de la impersonalitat, la crueltat de la burocràcia, de l'administració? Com és que us va interessar investigar-lo, en aquest cas?
Jo us va venir d'una anècdota a l'inici d'una de nosaltres, de la Clàudia, que va tenir un tema amb la TMB un dia que havia d'arreglar un tema d'un bitllet i estava allà a oficines i li deia no et podem atendre perquè no tens cita prèvia, però no hi havia ningú. I ella deia, ja, bueno, però no hi ha ningú, no em podeu atendre ara. No, és que sense la cita prèvia no em podeu atendre. Així no et podem atendre. Llavors haver de sortir davant de la mateixa persona, trucar, demanar cita, li van donar per aquell mateix moment i va fer l'entrevista. I justament la Clàudia en aquell moment estava tramitant el seu NIE. I, bueno, totes aquestes burocràcies. I llavors totes vam connectar d'ostres. Això és algú bastant, no universal, però bueno, bastant primer món, però sí, no? Tots els conflictes que tenim amb tota aquesta estructura i com a vegades ens porta aquest absurd, no?, de que cada vegada està més digitalitzat aquest procés també, ho han portat també a un espai més social, de dir, bueno, hi ha moltes persones que es queden fora de l'accés a poder entendre el telemàtic o no, aquesta impossibilitat al final de parlar amb una persona i que et van passant de màquina a màquina i et veus en aquest circuit impossible. Bueno, ens va inspirar i vam dir, bueno, i també ens hem debatut una mica a nivell polític dins d'aquesta creació, perquè clar, també hi ha moltes o diverses ideologies que poden dir no a la burocràcia, no? I ja està, també pot ser una onda més liberal, inclús que digui no volem tanta burocràcia. I nosaltres sí que volíem perfilar això de, bueno, nosaltres estem d'acord que han d'haver-hi sistematitzacions i que s'han de generar garanties i això passa per sistematitzar processos que són complicats i complexes. Però a vegades, i aquí on nosaltres entren en l'absurd, no? En aquest punt quasi inhumà. I ja no parlem de persones que realment tenen en joc un subsidi amb el qual si no hi viuen, sinó, no? O ara la pagesia, que està criticant tota aquesta trava, o les persones migrades, no?, que es troben en un autèntic a una autèntica pressió, o sigui, presó burocràtica, on ho tenen impossible. Llavors, bueno, per nosaltres és important matitzar des d'on critiquem la burocràcia.
Ah, és molt interessant el tema de la pagesia, no? Aquests dies surt a les notícies, el tema de la bretxa digital també comentaves.
Totalment.
Potser vivim en un món que està sobreburocratitzat, no?
Totalment. No? I potser amb un intent de garantir, no? O de buscar aquestes garanties, se'ns ha anat una mica... I també aquesta digitalització, totalment, no? Que al final parlar amb algú quan t'has d'afrontar qualsevol tràmit és gairebé impossible. O també els llenguatges, no? Voler, si nosaltres també en el món artístic i com autònomes i com una associació cultural que som, cada vegada que hem de lidiar amb una convocatòria o fer la gestoria, la trimestral, o fer l'autònoma, clar, ens trobem amb uns llenguatges que ens generen un punt tan gran de frustració que, bueno, que no ha sigut, o sigui, no és difícil, vull dir, la desespera s'ha anat carregant de contingut.
Ho heu viscut en la pròpia pell, no, això?
Sí,
t'ho anava a preguntar,
totalment.
De fet, aquesta perversitat, aquesta espró de vegades que té l'administració, potser el món de la cultura i de l'art és dels que ho pateix més, no?
No, nosaltres, o sigui, de primera mà, de fet, sí, per accedir a una convocatòria ja has de tenir certa familiaritat amb un llenguatge, ja no et dic si vols entrar en el món més subvenció, però després inclús per cobrar una factura, si ho fas a través d'una institució sigui, és un circuit molt difícil i al qual ens veiem obligades a ser-hi, no? Ja et dic, perquè sí, perquè això també ens porta a parlar d'aquesta situació un tant precària en la que ens trobem com a artistes, de que sí, que no podem estar en nòmina, per tant hem de ser autònomes, per tant hem de lidiar amb una comptabilitat, tota una burocràcia que ens envolta com a artistes també.
Mm-hmm. No? Aquest espectacle, on l'heu dut fins ara i quina ha estat la reacció del públic? Perquè ara ens explicaves una mica el tema, no? Entenc que la gent s'haurà sentit interpel·lada o que haurà connectat amb aquestes situacions o amb aquests sentiments que aboqueu. Mm.
Sí, no, estem supercontentes amb això, perquè la desespera ha passat, ja hem tingut diversos espais de residència, que és com li diem, els espais que ens cedeixen una sala i podem assajar i destinar-hi hores, I la primera fase la vam estar treballant a Barcelona, hem treballat sobretot als centres cívics, que a vegades també reivindica això, els centres cívics de Barcelona a vegades estan agafant el paper que els tocaria, potser centres de creació, però que no tenen els recursos suficients, llavors bueno, acabem anant a centres de creació especialitzats en dansa. En aquest cas vam estar a la Teixonera, després a la Barceloneta, i després ens van seleccionar molt ràpidament, o sigui, la desespera en realitat ha funcionat super en un sentit de que ja en el procés va cridar d'alguna manera l'atenció, i vam entrar a una convocatòria, vam ser seleccionades a una convocatòria on estava la Bone i l'Antic Teatre. I l'Antic Teatre va ser un bon trampolí perquè vam poder fer residència tècnica allà i quatre assajos oberts o mostres en procés obert a públic que van tenir molt bona acollida, o sigui, van estar gairebé els 4 dies plens, i vam estar supercontentes, i d'allà nosaltres hem aconseguit ara, doncs, amb tot aquest feedback, i en el marc de que Dansa Metropolitana ens diu ei, ens agrada la proposta, ens fan coproducció, que això també és, bueno, és una gran sort i estem molt contentes, perquè coproducció vol dir que tens finançament pel procés de creació, i a banda l'Estruc, per altra banda, guanyem una altra convocatòria on també ens dona la residència tècnica durant 2 setmanes. Així que entre Dansa Metropolitana i Estruc acabem de fer l'últim salt i ara estrenem per primera vegada la desespera el 16 de març.
Està clar que aquesta desnaturalització, aquest distanciament, no, de les estructures burocràtiques respecte de les persones és un problema de la societat actual, però què hauríem de fer o què haurien de fer per resoldre-ho? Com es pot solucionar aquest panorama? En parleu d'això també?
A la peça, la veritat que no som massa propositives, o sigui, nosaltres ho portem a un terreny... Som propositives en el sentit de que tot això ha sigut una inspiració amb un resultat artístic, això sí, o sigui, ho portem a escena, i ens ha generat un llenguatge molt ric a nivell coreogràfic i de moviment i de gestualitat, però no tenim massa la solució. Nosaltres ara, de moment, estem assenyalant-ho i sí que és veritat que ens quedem bastant en aquest assenyalar i denunciar. I tant de bo, no sé, o sigui, al final és un crit a... Ei, som persones, no? Al final de tot això, al final estem convertint-nos gairebé en una maquinària absoluta, freda, i reivindiquem la humanitat. Creiem que l'art és una bona manera també de sacsejar això i de generar una mica, no sé, bueno, no vull alliçonar ningú, però a veure si desperta alguna inquietud.
Clar, per tant, entenc que la desespera va més en el camí, no?, de fer denúncia, de fer reivindicació... Més que no pas potser d'abocar això, la resignació, la rendició, la fatiga, no? Entenc que és més...
Sí, o sigui, no, clar, al final intenta ser des d'un lloc una mica empoderat, també, vull dir, ens col·loquem i ho assenyalem, per tant, sí que hi ha moments que entrem en un segon món més delirat i més desesperat, i això es veu reflexat en escena, però no deixem d'estar aquí, i al final, a més, la peça, bueno, no faré molt d'espoiler, però té un final on, sí, on estem col·locades i assenyalem molt clarament cap on... Sí.
Per tant, la desesperació va increixent durant la peça, no?
La desesperació va estar increixent total, i vista des de diferents maneres. I, bueno, i després també, doncs, aquest divendres fem un passeig a instituts, també, llavors el col·loqui, potser d'aquí sí que surten noves reflexions, no? I dir, bueno, què podem fer amb això i amb aquestes noves generacions ultradigitalitzades? Doncs, bueno, si serveix com a punt de partida per pensar alternatives, genial.
Doncs, estimades oients, ja ho sabeu, arriba al Teatre de Ca l'Estruc aquest dissabte, dia 16 de març, a les 8 del vespre, l'espectacle de dansa La Desespera dins la programació del Festival de Dansa Metropolitana, un espectacle amb el que segur que podreu empatitzar perquè ens parla d'això, de la duresa de les estructures burocràtiques i de la difícil relació que s'estableix entre les persones indefenses, desesperades, i una administració que les manté en espera gairebé in aeternum, sense resposta. Moltes gràcies, Sílvia, del col·lectiu El Desvio, per aquesta conversa i molta sort amb aquest vòlum, la funció de dissabte a Sabadell. Bon vespre. Merci.
Moltíssimes gràcies.
Amunt el taló. A Ràdio Sabadell. Entre talers i talons.
Quan sona aquest pianet vol dir que ens visita en Jaume Pont, això vol dir que toca rememorar el passat teatral de la ciutat de Sabadell. Amb ell ja sabeu que, a la secció d'Entre talers i talons, recordem alguns espais icònics del passat i l'activitat escènica que hi havia hagut a Sabadell i que ens ha precedit, que ens ha portat fins on som avui. Jaume, bon vespre, com anem?
Què tal? Bon vespre, Marcel.
Benvingut de nou,
Moltes gràcies, bon vespre a tots els oients. Doncs sí, sentint aquesta musiqueta, avui justament farem una excursió i sortirem una mica estrictament del que és el món teatral per parlar d'un element que acompanya moltes vegades el món escènic i que és la música. I perquè al llarg de molts dels capítols hem anat parlant, hem citat el nom de dues orquestres que són pròpies de Sabadell i que penso que val la pena dedicar-hi un programa per la rellevància que van tenir els vincles amb el món del teatre i amb el món de l'espectacle de la nostra ciutat. Es tracta de dues orquestres que eren pròpies de Sabadell, que van néixer a la nostra ciutat i a partir d'aquí es van escampar, com ara anirem explicant, per tot Catalunya i més enllà. I són els Moixins, una orquestra es deia els Moixins, i l'altra els Faixendes.
Els Faixendes.
Dues orquestres que van tenir una llarga trajectòria durant el segle XIX i el segle XX i que és molt interessant que puguem conèixer una mica per les implicacions que van tenir en el món del teatre. Et sembla, doncs, si comencem?
Sí, ja estic preveient que potser seran orquestres una mica rivals. Estic fent spoiler?
Estàs fent una mica d'espoiler.
Va,
sí,
ja ho he intuït.
Exacte. Comencem pel primer de tots, la primera orquestra que es va iniciar, i comencem per explicar els seus noms, perquè ja veus que som noms una mica curiosos.
Sí.
Els Moixins van ser els primers que es van crear i el seu nom prové dels dos germans que van fundar aquest grup de música al voltant del 1810. Imagina't, estem parlant de 1810, que Sabadell no era ciutat, encara ens hem d'imaginar com deuria ser aquest Sabadell, doncs, molt reduït, molt petit, que s'estava començant a industrialitzar. Doncs aquell moment van crear aquest grup el Pere Moixí i el Joan Baptista Moixí, que eren terrissaires del carrer Sant Antoni. Terrissaires del carrer Sant Antoni. Mm-hmm. En el moment en què es va constituir aquest grup de música, que llavors no es deia orquestra, es deia copla, però que no era el concepte de copla que tenim actualment, de la copla que toca les sardanes, sinó que era un petit conjunt musical i estava format per quatre instruments, que eren el violí, el clarinet, el cornetí i el serpentó. Que el serpentó era com una mena de clarinet, de flauta, però en lloc de ser doncs, tot recte, feia com una S, com si fos una serp. Uh-huh. I també el contrabaix. Aquests eren els instruments que formaven aquesta copla i actuaven doncs, a balls, a serenates, en algunes funcions religioses també, actuaven a l'església. I sí que van anar evolucionant i a partir de 1860 ja es van transformar, van anar ampliant i van arribar a ser, llavors hi ha com a orquestra, amb 11 instruments. I aquest és el moment en què, estem això, 1860, en què es va iniciar, això que deies, aquesta rivalitat amb l'altre, amb el que seria l'altra orquestra dels Faixendes.
Els Faixendes, sí.
Però quin és l'origen dels Faixendes? D'on prové el nom del seu nom? Doncs el seu nom prové del mal nom que rebia un tal Fidel Bosch, que li deien el Faixenda. Li deien el Faixenda perquè quan era escolar, quan era petit, doncs portava una capa i suposo que anava com fardant davant dels altres.
I...
Exacte. I a partir d'aquí doncs, li van dir el Faixenda. A més, Fidel Bosch, fixa't que el cognom Bosch és, pel que sembla, era familiar de l'Antoni Bosch i Cardellach, que és aquest doctor que ara ha donat nom a l'associació, a la Fundació Bosch i Cardellach, no? I per tant, però que havia sigut, va ser
un metge que va escriure tot un dietari explicant el dia a dia de la ciutat, i per això doncs, és una de les fonts, diguem-ne, on es pot
reconèixer. D'una família d'una certa posició,
bueno, una certa posició que era pròpia d'aquí Sabadell, vull dir que estava molt vinculada a la ciutat. Doncs aquest senyor, Fidel Bosch, va ser un dels primers músics que va integrar la segona cobla que es va constituir a Sabadell, que va ser al voltant de l'any 1814, fundada per part de Pau Mimó. I, per tant, aquesta primera cobla es deia, els primers anys, quan va començar a funcionar, si el seu fundador era el Pau Mimó, es deia els Mimons. Val? Per tant, la primera, o sigui, hem dit que la primera va ser els Moixins, la segona van ser els Mimons, però què va passar? Hi havia aquest tal Fidel Bosch, fatxenda, resulta que, i aquí hi ha una mica de marro, en Fidel Bosch es va casar amb la germana d'en Pau Mimó i van tenir 4 fills, que es van integrar, aquests 4 fills del fatxenda, es van integrar dins de l'orquestra, i en el moment que el Pau Mimó va morir i va donar pas, va continuar doncs, en Fidel Bosch i tota la seva descendència que s'havien anat integrant com a músics de l'orquestra, doncs van passar a anomenar-se els fatxendes en lloc dels Mimons, perquè ja no hi eren Pau Mimó. I això és aproximadament a partir de l'any 1868 en què doncs, l'orquestra va passar a anomenar-se els fatxendes.
I tot això ve d'un sobrenom, és curiós.
Sí, d'un sobrenom. I la veritat és que la fama de les dues orquestres en aquesta època, a mitjans del segle XIX, es va escampar per tot Catalunya. Eren contractades per tocar a molts pobles i moltes ciutats del país. I tal és així, tal va ser la fama doncs, que van donar aquestes dues orquestres a la ciutat, que en una visita que va fer el bisbe Morgades, que era el bisbe de Vic i llavors seria també bisbe de Barcelona, i era molt amic d'en Cerdà Salvany, que ja sabem que era un clergue d'aquí a Sabadell doncs, molt important. Doncs en una d'aquestes visites a Sabadell va dir que a Catalunya era més conegut Sabadell per les dues orquestres que no pas pels panyos, o sigui, pel tèxtil. Per tant, imagina't tu doncs, el renom que van anar agafant aquestes dues orquestres. Mm-hmm. I amb això que dèiem de la competència, efectivament hi havia una rivalitat important entre les dues orquestres, i tal és així que, per exemple, en Marià Burgués, que a part de Marià Burgués, que també és una d'aquestes fonts, ell va escriure també un llibre que es diu Sabadell dels meus records, i del qual també es pot treure molta informació sobre la història de la ciutat de finals del segle XIX i principis del segle XX, doncs en Marià Burgués explica que fins i tot hi havien batusses i van haver alguns enfrontaments i entre els partidaris d'aquestes dues orquestres. I a més anaven alguns de l'orquestra oposada, anaven a escoltar a l'altra orquestra, i quan veien que desafinaven o hi havia alguna cosa es posaven a cridar, feien com bastant enrenou. Com dèiem, doncs, aquestes orquestres, a part dels concerts i els balls i les actuacions que podien fer en solitari, també participaven en els espectacles. I per això doncs, les hem anat citant doncs, durant diverses seccions de l'Entretalers i Talons. Uh-huh. I, per exemple, doncs, actuaven a les sarsueles, a les òperes, tal és així que, com quan vam parlar, si us recordeu, quan vam parlar de l'Euterpe, de quan es va fundar, o sigui, del moment que es va inaugurar l'Euterpe el 1893, a la sarsuela, a Los Diamantes de la Corona, per exemple, va actuar, doncs, va tocar aquesta sarsuela als fatxendes. I també els fatxendes i els moixins es van anar alternant doncs, en les diferents òperes i sarsueles que es van fer aquella època, i estem parlant d'òperes de potents, eh? Carmen, La Favorita, Un Ballo en Màscara, Rigoletto, vull dir que no eren orquestes que no només feien aquesta funció de tocar doncs, per les festes majors, sinó que, a més, realment tenien un cert nivell, una certa categoria, vull dir que sabien tocar música doncs de música bona. I realment la participació en els espectacles en aquestes orquestres els generava un esforç important, perquè moltes vegades alguna d'aquestes quan els hi tocava doncs tocar en alguns d'aquests espectacles d'aquest format, doncs suposava que potser no tenien els instruments i els músics suficients que requeria aquella partitura d'aquella òpera, d'aquella sarsuela, i per tant els havien d'incorporar i els havien d'anar a buscar, o algun músic havia de fer doncs de tocar més d'un instrument per poder completar-se. També hem de dir que a partir de principis del segle XX, quan ja, doncs, que ja ho hem explicat, que es van constituir aquests grans espais de teatre i d'esbarjo de la ciutat, els Campos, l'Euterpe, el Cervantes, el Colón, que tenien espais doncs, en què es podien fer no només teatre, sinó també doncs, hi podien fer concerts, hi havia jardins a l'aire lliure on s'hi podien fer ballades, doncs realment aquestes orquestres van estar tocant, fent concerts en aquests espais i els hi va ser d'una gran utilitat doncs, a aquests espais. I a més també aquestes orquestres es van haver d'anar adaptant als gustos musicals de les diferents èpoques.
Clar.
I a principi de segle XX, per exemple, que és quan la sardana, que recordem que la sardana, tot i que ara ens sembla que sigui una tradició molt arrelada a tot Catalunya, la sardana realment, el seu origen és a l'Empordà, i fins a principis del segle XX, fins al moment de la Renaixença i la difusió doncs, del catalanisme, no es va començar a extendre per tot arreu de Catalunya. Doncs quan les sardanes, la primera dècada, sobretot del segle XX, es van convertir doncs, en un ball molt popular, aquestes orquestres van haver d'incorporar elements de cobla, aquesta sí que era cobla pròpiament de sardana, com el flabiol, la tenora, el tiple, per poder doncs, tocar sardanes. I doncs, els moixins, els feixendes, també doncs, van tocar sardanes en el seu moment. I a més també, al anar evolucionant, durant els anys 20, sabem que els anys 20 és el moment que arriba doncs, el jazz, arriba totes aquestes noves melodies de Nord-Amèrica, el foxtrot, tot aquest tipus de músiques que cal incorporar també nous instruments, com el saxo, el banjo, la bateria, doncs també aquestes orquestres van anar incorporant tots aquests elements. Hem de dir que, per exemple, el 1929, que no sé si sabeu, doncs, és quan es va fer l'exposició internacional a Barcelona, a les Fonts de Montjuïc, al Palau Nacional, on hi ha el Museu Nacional d'Art de Catalunya, tot això es va construir per aquesta exposició internacional, doncs l'orquestra Fetxendes va quedar en segon lloc en un concurs d'orquestres que es va fer de tot Catalunya i de tot Espanya, doncs van quedar en segon lloc, perquè veiem el prestigi que anaven tenint aquestes orquestres. I amb això que dèiem, que es van haver d'anar adaptant doncs en els temps, en les noves músiques, a partir dels anys 30, realment arribant en un moment en què les orquestres es converteixen, és l'època doncs de que podem veure del Hollywood, de les pel·lícules de Hollywood com ara Casablanca, que hi ha aquelles orquestres tan espectaculars que toquen en els locals de festes, doncs a partir dels anys 30, també s'han d'anar adaptant a aquest nou estil d'espectacle i els Fetxendes també sobretot els Fetxendes són els que van evolucionar més en aquest sentit i van crear fins i tot un espectacle propi que es va dir Fantasio, en què hi havia doncs, vedets, hi havia cantants, hi havia ballarins i van anar de gira a algunes ciutats de fora ja de Catalunya, com ara doncs, Saragossa, Bilbao, Castelló, i realment doncs, es van anar adaptant una mica a tot això. I si et sembla, Marcel, com que veig que encara em queden coses per explicar...
en tindrem
per un altre dia, perquè veig que... Bueno, ja veus que...
Tenen molta activitat aquestes dues orquestres. A mi el que em sorprèn és això, no? És al·lucinant com comencen, deies, durant el segle XIX es va allargant tota aquesta activitat i ara hi anàvem, no? Em comentaves 1920, 1930...
Estem als anys 30, que és el moment que comença l'auge, que això explicarem com serà, com va ser l'auge d'aquestes orquestres, sobretot...
Ara comença l'auge,
Ara comença l'auge, sí. Fins ara, doncs bé, eren orquestres... O sigui, l'auge en el sentit que s'aniran, marxaran de gira internacional, gires internacionals. Per això ho expliquem al proper dia.
L'auge i entenc que el declivi també, perquè en algun moment es devia acabar aquesta activitat.
Ja arribarà.
Va, parlarem al proper dia. Ara ens has deixat intrigats, intrigades. Moltes gràcies per la secció d'avui. Ens trobem un altre dia de programa. Moltes gràcies. Bon vespre.
Bon vespre.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. Duel de musicals, amb Eli i Xavi Quero.
Avui a l'Amunt al Taló tornem a oferir-vos un nou duel de musicals. Ja tenim a punt escalfant a la banda l'Eli i el Xavi Quero, els germans Quero. Benvinguts, com esteu? Bon vespre.
Hola.
En aquesta secció, ja ho sabeu, l'Eli i el Xavi ens presenten cadascú un petit conjunt de propostes de temes, el seu recull particular, al voltant d'un tema que hem escollit. I sereu vosaltres, oients, qui a través de l'Instagram del programa @amunaltaló.està, a través de les històries, podreu votar quina selecció, quina de les dues us ha agradat més. De fet, ja podem confirmar qui va guanyar el darrer duel de musicals. Va ser un altre cop l'Eli, amb un 79% dels vots, i el Xavi es va quedar amb un trist 21%, però avui ho remuntarem, potser?
Va, potser no.
Ho intentarem. Parlàvem la darrera vegada dels musicals més màgics, també no fa pas massa vam parlar musical sobre l'educació. Aquesta setmana, ja que fa poc ha estat el 8M, 8 de març, el Dia de la Dona, parlarem de musicals on tenim grans i poderosos personatges femenins protagonistes, no? Personatges principals femenins que es reivindiquen. Ha estat fàcil?
Sí, és tan fàcil.
Sí, no? Sí. Tenim uns quants espectacles que van en aquesta línia. Doncs vinga, comencem aquesta batalla de temes musicals. Qui començarà?
Seleixo l'honor a l'Eli.
A la guanyadora, vinga.
D'acord. Bueno, en aquest cas, bueno, fem partides temàtiques i la primera de totes seria aquests personatges que són de dominació una vegada ja tot ha passat i hem vist que han patit una injustícia. Uh-huh. En aquest cas, jo parlaré del musical Six. Per què? Perquè, com bé sabeu, no, tracta de les sis dones d'Enric VIII que, com suposem tots, van ser assassinades pel seu marit. Vale? Què passa cada vegada que una dona passava davant seu, aquest s'enamorava. Però com que el divorci estava prohibit a Anglaterra en aquell moment, l'única manera que tenia de poder portar terme els seus propòsits era matar-les. I aquí, justament, en aquest musical, aquestes sis reines són dignificades i esdevenen divas de la cançó.
Va, doncs escoltem una mica Six. He got down on one knee, but I said no way. Packed my bags and moved into a not nunnery. Joined the gospel choir, our riffs were on fire. At the top of the charts is where I'm gonna stay. Henry sent me a poem all about my green seeds. I changed a couple words, put it on a sick beat. The song blew their minds, next minute I was signed. And now I'm writing lyrics for Shakes EP. Va, seguim aquesta batalla. Amb què ho contrarrestarem, això, Xavi?
Dignifiquem.
Perquè aquí no hi ha una dona protagonista, n'hi ha sis, eh? Sis reines, a més.
Falta d'una. Dignifiquem una altra reina, una altra diva. En aquest cas, ens anem a Norma Desmond, ens anem a Sunset Boulevard.
Com t'agraden els clàssics, Xavi?
Molt, molt.
A mi també.
Clar, en aquest cas, directament, comencem un musical en el que ja la nostra heroïna totalment està totalment oblidada. Ha passat de l'estrellat al no-res, el canvi del cinema mut al sonor. Però és un bri d'esperança el que acaba apareixent quan li proposen de que pot tornar al cinema, que pot actuar novament. El que passa és que, bueno, si coneixem la pel·lícula de Billy Wilder, ja sabem com acaba l'assumpte. No more wars to fight, white flags fly tonight. You are out of danger. Battlefield is still, wild puppies on the hill. Peace can only come when you surrender. Hear the traitors fly, lighting up the sky. Va, doncs com farem front a aquest personatge de la Norma Desmond tan potent? Va, anem a un altre bloc. La cosa està que sovint les qualitats del personatge protagonista femení en aquests musicals no són les més habituals, o si més no, no les associem directament a allò que són coses bones o que poden faltar esdevenir una heroïna.
I ara parlarem del Boots, la rosa molt legal, que no es considera mai el llapis més esmolat a tots perquè mentre la resta es barallen per temes legals, ella prefereix l'estètica. I justament a partir d'aquesta estètica i d'aquests tractaments de bellesa, justament amb la seva intel·ligència i coneixements de legalitat, podrà resoldre grans casos sense comprometre mai a la seva clienta si es vol treure un parell d'arrugues. L'Elle Woods demostra que amb els seus coneixements desviats d'allò que han de ser els correctes de la gent intel·ligent és la millor advocada que es pot trobar.
Va, a veure com fa una rosa molt legal. Leave with what's left of my dignity. Get in the car and just go. Chalk it all up to experience. They said I'd fail, but I disagreed. Who could say then where my path would lead? Well, now I know. Back to the sun, back to the shore. Com en lluitarem aquest musical?
Amb un altre clàssic, evidentment. Aquí anem a clàssics. Anem a Fair Lady.
També tenim una heroïna que esdevé tot allò que ningú s'esperava que fos, perquè Elisa Doolittle és malparlada, inculta, i teòricament tampoc és el llapis més esmolat de tots. Mm-hmm. Però encara i així, quan arriba el moment, és capaç d'aturar el seu tutor i dir-li: perdona, però això no es forma ni detectar a una dona, ni als teus criats, ni a ningú.
Una bona lliçó, un musical, no?, que parteix d'aquesta obra de Bernard Shaw, del Pigmalió, que no passa mai de moda, i que ens ha enamorat a tots i a totes.
Ara la fan?
Sí, exacte. Escoltem-la. Just you wait, Henry Higgins, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too light. You'll be broken, I'll have money. Will I help you, don't be funny. Just you wait, Henry Higgins, just you wait. Just you wait, Henry Higgins, till you're sick. And you scream to fetch a doctor double quick. I'll be off a second later and go straight to the theater. Oh, Henry Higgins, just you wait. Elisa Doolittle, que li diu al seu professor, no?, que no té dret a modificar-la, que no té dret a sentir-se superior a ella, no? Mm-hmm. Que li planta davant de la cara tota aquesta lliçó, no?, tota aquesta moral. Amb què ho lluitarem?
Bé, doncs ara començarem el tercer bloc, on potser el personatge femení no és protagonista ni tan sols és bo, però això no li treu que sigui d'un caràcter ben fort i atractiu. En aquest cas, parlem de la Miss Trunchbull, a Matilda, que no només assoleix tot el seu protagonisme esdevenint el personatge més impopular de tots, perquè sí, és agressiu i té mal caràcter, sinó que, a més, odia els nens amb totes les seves forces. Però els nens justament són els protagonistes del musical Matilda.
Escoltem-ho. This school of late has started freaking. Quiet, maggots, when I'm speaking. Reeking with the most disturbing scent. Only the finest nostrils smell it, but I know it oh too well. It is the odor of rebellion. It's the bouquet of dissent. And you may bet your britches this headmistress finds this foul odoriferousness wholly olfactorily insulting. And so to stop the stench's spread, I find a session of fizz ed. La senyoreta Trunchbull, que, com dirien els joves, despatxa figa, aquesta senyora, sí, en aquest musical i a la pel·lícula també. Com contrarrestem aquest personatge?
Doncs mira, amb una altra ama del corral. En aquest cas, ens anem a la Mama Morton. Anem a Chicago.
Home, aquesta també. Superempoderada.
La dona que controla la presó. Ni l'Al-Qaeda controla aquella presó on van a parar la Velma i la Roxy, sinó que és la Mama Morton la que mana allà sempre.
Chicago. And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of murderer's row, matron Mama Morton. Ask any of the chickies in my pen, they'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me, because the system works, the system called reciprocity.
Obrim un nou bloc, va, seguim amb aquesta batalla de musicals.
Quart i últim bloc. Hi ha personatges femenins que directament és que estan més enllà del que és el bé i del mal, que simplement fan la seva via. I això potser no agrada. No agrada, mm-hmm, perquè es desvien del camí que teòricament assumim
hauríem
que
de seguir. Sí,
haurien,
sí,
de seguir.
Sí, sí, sí.
I en aquest cas parlem de la Julieta, de Romeo i Julieta, però en una versió nova, que es va crear fa molts poquenyets.
I que tothom hauria de veure, perquè
està
molt bé.
Exacte, és meravellosa. El musical en Juliet. Per què? Perquè la Julieta decideix no treure's la vida. Bé, ni ella ni en Romeo. No, i aquest és el pensament inicial d'aquest musical. que cap d'ells mor i que han d'assumir, però, les conseqüències dels seus actes i emprendre, d'una manera o altra, les seves vides. La particularitat del musical en Juliet és que també és jukebox, així que hi ha un munt d'artistes amb les seves cançons. Aquí tenim la cançó de Stronger, de Britney Spears.
En Juliet, clar, el títol ja t'ho diu tot. Aquí sí. Romeu no serà tan important, no? I ens plantejarem com se sent ella, què vol fer ella, no? Quines intencions
Exacte.
Té, quins sentiments té. En Juliet. Hush, just stop. There's nothing you can do or say. Baby, I've had enough. I'm not your property as from today. Baby, you might think that I won't make it on my own. I haven't been running from my problems. Clar, un musical farcit de temes pop, a més, superpotents, no?, que fan ballar el públic i que no només parla de dones empoderades, sinó també LGTBI, masculinitats, o sigui, ho deconstrueix una mica tot, no?, i ho posa tot allà a la graella, tota la carn a la graella. Xavi, últim tema, va.
Vinga, continuem amb deconstruccions de contes de fades. En aquest cas anem a Into the Woods. Hi ha una gran protagonista en Into the Woods, que és la bruixa. És la bruixa perquè és principalment qui sap el que passa, qui entén el que passa, de cada una de les conseqüències dels personatges.
Sí que està per sobre del bé i del mal, aquest personatge, sí.
Totalment. I és per això que diu, vols això? Costa això, altre. Si vols assumir el risc, després has d'assumir les conseqüències de tot el que fas. I és aquesta cançó on s'explica als personatges què és el que implica cada una de les seves decisions.
Escoltem-hi tu de Boots. Doncs m'encanta acabar amb la veu de la Bernadette Peters a la secció d'avui, eh? Les oients, ja ho hem dit abans, decidiran quina selecció els ha agradat més a través de xarxes. Recordeu, accedint a les històries del nostre compte d'Instagram, @monaltal.estar, podreu votar els vostres temes preferits de cantar amb vos per l'Eli o pel Xavi. Germans Quiró, merci per aquest duel. Ens veiem un altre dimecres. Moltes gràcies a tots dos i bona setmana.
Amunt al Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló. Teatre de Franc.
Arribem al final d'aquest programa i això vol dir que ens acompanya a l'estudi la nostra espectadora experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc. Per tant, moment de repassar algunes de les propostes que tenim en cartellera a la capital. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre, una altra vegada estem aquí.
Exacte.
Sí.
Avui ens portes dues propostes. Una és Macbeth.
Sí.
Ara ens la comentaràs. L'altra?
L'altra és Voltaire Rousseau. La disputa.
La disputa. Per tant, dos muntatges que semblen de gran format, en sales també pel públic general.
Sí, de gran format, tot i que una només surten dos personatges, però bé, una sala gran.
Molt bé, per quina començarem?
Comencem per Macbeth.
D'acord, Macbeth.
Una de les obres més conegudes de William Shakespeare. Uh-huh. Es representa ara al Teatre Lliure de Montjuïc. Un repartiment extens i de luxe i una direcció agosarada de Pau Carrió. L'ambició política i l'afany de poder han estat sempre presents al llarg de la història mundial. Uh-huh. Des del 1606 que es va escriure aquesta obra fins ara, i segurament més endavant, l'argument és i serà vigent. Per tant, es podria dir que Macbeth és intemporal.
Sí, és una temàtica universal i que William Shakespeare, sempre, a més, tracta estupendament, no?
I tant. El director Pau Carrió ha situat l'acció a començaments del segle passat, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Uh-huh. No l'ha feta del 1600, eh? Es pot fer, com he dit, intemporal, les podríem també presentar ara, perquè els conflictes són els mateixos. Uh-huh. El vestuari és un uniforme de militars plens de condecoracions, pistoles, escopetes, dones vestides amb roba llarga i luxosa, monges amb el seu hàbit tradicional, convertides algunes vegades amb les tres bruixes que profetitzen el futur del protagonista. Si coneixeu l'obra ja ho sabeu, que les tres bruixes li diuen el que ha de passar. Tot és tot, tot en blanc i negre. Igual que les primeres pel·lícules que es van filmar en aquella època, no hi surt cap altre color en tota la funció. Blanc i negre i algun gris. Un escenari enorme per les seves dimensions. Han agafat inclús trossos del públic, diguéssim. Espectacular espai sonor, igual que una esplèndida il·luminació. Boira quasi constant, contra llums, i una escenografia amb alguns detalls que personalment em van costar d'entendre. Per exemple, la quantitat de llits que en alguns moments són presents a l'escenari i altres vegades queden penjats a mig escenari. No vaig entendre el significat. Segurament deuen ser els morts de les guerres i així, però a mi em va costar. 13 actrius i actors, alguns doblant personatges, que amb noms com ara la Júlia Trullol, l'Alba Pujol, la Mar Ulldemolín, el Pep Cruz, el Joan Omargós, el Xavier Ricard, el Moja Mazaín, el Carles Martínez, el Marc Rodríguez, el Marc Soler i el Pol López, alguns d'ells amb intervencions curtes, però força bones, i també els dos intèrprets principals, la Laia Marull, representant la Lady Macbeth, i fent un paper al principi contundent i més embogida al final pels remordiments dels assassinats que han anat fet junts amb els seus marits, i el genial Ernest Villegas, representant el Macbeth.
El protagonista.
El protagonista. Fa un Macbeth amb fermesa, amb moments de deliri i passió i d'altres de dubtes i de por. Un paper que l'havia de representar el Julio Manrique, però a causa del seu nomenament com a director del Teatre Lliure,
és clar, no ha pogut ser.
Van comptar, jo penso que encertadament, per Villegas, que a parer meu és molt personal aquest parer, però crec que supera el primer candidat per la seva interpretació.
Un bon canvi, doncs.
Sí, i tant, favorable. Tot molt espectacular, molt espectacular. Però, hi ha d'haver el però, en general, malgrat les bones interpretacions, a mi em va quedar una funció freda, sense despertar cap sentiment ni emoció. Només el reconeixement d'haver assistit a una gran producció al Teatre Lliure. Ja és una obra que conec molt i vaig trobar aquesta fredor, que segons com les paraules estan ben escrites, estan ben dites, però no estan ben recolzades per l'ambient. Recordem que fa uns anys, un any més o menys, que es va fer la versió operística de Macbeth al Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb una atrevida escenografia de Jaume Plensa. També, i em sembla que la vam anar a veure junts, Marcel, la versió d'Eugeni Ionesco al Teatre Nacional de Catalunya.
Que, evidentment, molt parodiada i forçada i tergiversada de mil maneres.
A l'estil d'Ionesco, però també no deixa de ser una versió del Macbeth. Aquesta nova versió segueix fidelment els escrits del dramaturg anglès. I es podrà veure fins al 23 de març.
Doncs llegia precisament fa uns quants dies una crítica de l'Oriol Puigtauler que anava una mica en aquesta línia, també de la fredor, de la foscor i de potser d'aquesta mancança interpretativa, no? Que,
Bé, interpretativa no, perquè penso que tots ho fan molt bé,
No, mancança interpretativa no, però potser fredor interpretativa que...
D'ambient, diguéssim, sí.
Que deixava una sensació estranya al sortir.
Sí.
Doncs va, anem per la següent proposta.
Anem per Voltaire Rousseau,
La disputa.
Una obra escrita per Jean-François Prévan, amb dramatúrgia i direcció de Jean Maria Flotats al Teatre Romea.
Al Romea.
Flotats ha tornat per la Porta Gran, presentant un exquisit diàleg entre dos dels més prestigiosos filòsofs del segle XVIII. Flotats interpreta Voltaire. Una gran actuació de l'actor i director que fa anys que no veiem els nostres escenaris. I ha tornat fent una obra que interpreta amb un perfecte català, amb una dicció extraordinària i una projecció de veu que des de tot el teatre s'entén paraula per paraula tot el que diu. A més, no fa cap mena de cantarella, d'aquelles cantarelles que li recordem, Ni el to francesat d'abans, ni cap mena de detalls que recordi la manera d'actuar madrilenya, que fa molts anys que ha estat a Madrid. No se li han comparat gens. És actuació ben bé diguéssim, catalana. Sabem que cada lloc té la seva manera. Doncs ell és ben bé català. Personalment recordo moltes de les propostes que havia vist actuar a Flotats. Recordo una especialment, una jornada particular amb l'enyorada Anna Lizaran. O el Cyrano de Bergerac, on també participava Pep Planas, l'actor que ara l'acompanya en el seu retorn al nostre país. I com el gran mestre, fa una interpretació també excel·lent.
Clar, en Flotats ha fet grans papers, ha fet grans obres, i per tant el propi nom, no? El seu nom ja crida a tot un públic.
És un gran mestre. Rousseau visita Voltaire. Voltaire és un home experimentat, gran, ja s'ha fet gran, però que encara conserva una gran dialèctica i un força sentit de l'humor. El motiu de la visita del jove, de Voltaire, és uns escrits ple d'acusacions sobre la seva persona. Ell vol esbrinar qui és l'autor d'aquell ofensiu escrit, però la conversa es torna filosòfica sobre temes de la humanitat, com a filòsof. Els dos homes no estan gaire d'acord amb les seves conclusions, la fe, la llibertat, la ciència, la cultura i el teatre. Unes belles reflexions amb uns diàlegs que requereixen molta atenció de l'espectador. Si no et perds, si no segueixes. I que els actors la saben dibuixar genialment. Un veritable duel entre dues personalitats i un veritable plaer veure, sentir i deixar-se portar per dues imponents interpretacions. Una obra intensa, amb diàlegs potents i per reflexionar. Un goig tornar a tenir Josep Maria Flotats en els nostres escenaris, de veritat. Us aconsello que no se la perdeu.
Prenem nota també d'aquesta obra Romea.
Estarà fins al dia 1 d'abril.
Una obra on els diàlegs, no? Aquesta baralla dialèctica serà molt important. Amb aquestes m'ha agradat molt,
S'ha de seguir.
La noto a l'agenda. Doncs moltes gràcies, Elvira, per aquest parell de comentaris d'avui. Seguim conversant la setmana vinent sobre aquestes novetats de la cartellera de la capital.
A vosaltres.
I nosaltres així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Si voleu tafanejar què fem entre bastidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.està. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. Moltes gràcies per escoltar-nos i bona nit.